Ara m'està sonant el mòbil. Quin desastre. No m'havia passat mai. No, no, no.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com anem?
Esperes que ho com a tímid. Hola.
Ai, hola.
Hola, hola. Jordi, ara comprovaré a la teva edat una vegada més. Faré plorar a més d'un a una. Jordi, tu saps què són esposados de Nana Obregón?
Sí.
No, en sèrio.
Esposados, que feien Nana Obregón. No, no ho sé.
No ho, no, no ho saps, eh?
No, no, no. No m'interessa tampoc massa Nana Obregón.
Però dir, no saps no, que són esposades de Nana Obregón, no n'has sentit parlar, no saps què són.
No, ho he llegit avui.
D'acord, idò, no ho saps, no ho saps. Idò, aprèn, Jordi, aprèn, perquè, atenció, oients, Nana Obregón ha dit que enguany tornarà a fer posado.
Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la...
Recordeu els posados mítics de Nana Obregón que anunciaven l'arribada de l'estiu a les revistes del Co. Alguns escandalitzaven. I de, ha dit que ho tornarà a fer, però sense la seva filla neta, perquè vol protegir la seva intimitat. Mm-hmm. El que no sabem és si ho farà a Mallorca, a la Costa d'Espins, o allà on té la casa, com era habitual que ho fes. Jordi,
no ho sé,
ara ja t'has ubicat o no?
M'he ubicat, però si el posado de Nana Obregón ha d'anunciar l'arribada de l'estiu, ja fa tard.
Sí, enguany ja, ja fa tard. És que no ho feia antigament, quan no hi havia canvi climàtic. No, no era tan latent el canvi climàtic. I ella podia anunciar l'estiu.
Clar, ara ja arriba l'estiu ja, ja tard.
Clar, ella se ficava, no ho sé, pel juny. I era fresca l'aigua. Vull dir, encara no acabava de fer del tot calor. I clar, els temps han canviat. Per
tot canvia.
Per tots.
Nana Obregón també.
I tant que sí. Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic. Ja han passat Sant Joan. Ai, fa res, érem a Nadal.
I aquesta frase de padrina, Inés?
De padrina sàvia, en tot cas. Home, diràs que a tu els temps no te passa ràpid, Jordi.
Me passa molt volant, tan volant que me fa por i tot, eh? Des que som aquí a Xiu-Xiu passa tot.
Perquè tu vas començar gener a Xiu-Xiu.
Sí.
I ara som a juny.
Exacte, sis mesos.
I què t'ha passat? Ràpid o...?
S'ha passat molt ràpid. O sigui, jo els cursos escolars i d'universitat i tot no se me passaven així.
Bé, idò, mira.
Fa com a por.
Te fa por, eh? I d'això, que tinguis por en els pas d'estens, té nom. Atenció. Cronofòbia. Por al pas del temps. Això és un concepte gros.
Sí. Gros. Filosòfic.
De moment no surt en el diccionari aquest concepte, però temps del temps, i mai millor dit, vosaltres teniu cronofòbia? Atenció, perquè hi ha un periodista i astrofísic asturià que ho ha investigat. És en Sergio Fanjul. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien. Estoy impactado por la noticia de la vuelta de Ana Obregón.
Pues sí.
Que habéis comentado.
¿Qué te parece?
Pues una mujer que, por lo que veo, también está en pie de guerra contra el tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pobre. La verdad es que, bueno, ahora ella dice que volverá con Los Posados. Esto
claro,
no es...
claro.
Claro, es una nostálgica también ella.
Sí, sí, sí. Todo apunta que es cronófoba también, claro.
Exacto. Porque cronofobia, a ver, Sergio, miedo al paso del tiempo. ¿Cómo podríamos explicarlo mejor? ¿A qué tiempo se refiere? ¿A la sensación de que la semana pasa volando, el año, la vida en general?
Bueno, hay muchos tipos, ¿no? Lo más común cuando hablamos de cronofobia, pues es el miedo al paso del tiempo vital, a cumplir años, a la edad, a que va pasando la vida, ¿no? Pero también hay otras formas de cronofobia más relacionadas con el estrés, con la mala gestión del tiempo, ¿no? O también con esta cosa que nos pasa ahora como sociedad, que tenemos como miedo al futuro, porque el futuro es una cosa muy borrosa y que parece muy tremenda y que parece que va a ser que va a acabar todo fatal. Uh-huh. Y también caemos en otra sensación de nostalgia hacia un pasado que igual imaginamos mejor de lo que era, ¿no? Entonces, bueno, yo en la cronofobia meto todas esas cosas, ¿no? Desde las cosas más personales relacionadas con el paso de la propia vida a nuestros problemas sociales con el tiempo y con el ajetreo y con el futuro.
¿Porque tú tienes cronofobia?
Sí, sí, claro. Yo soy un caso especial porque es normal que la cronofobia se despierte en la mediana edad, ¿no? Cuando llegas, yo qué sé, 35, 40, 45 años... Y lo que es raro es que te surja en la adolescencia, que a mí me pareció como a los 14 años, cuando empecé el bachillerato y empecé a decirle a mis amigos que era tremendo que el tiempo pasara, que nos estábamos haciendo mayores, ¿no? Y me tomaban por un chiflado, porque claro, a esas edades la gente no está pensando en el paso del tiempo, sino en hacer el gamba. Y yo era como un agorero, ¿no? Que ya estaba diciendo, bueno, hemos consumido una parte significativa de nuestra vida, amigos. Y eso a los 14 años, sí.
Pero claro, incluso en la gente joven tiene mucha, también vive mucho la nostalgia, ¿no? Es como una cosa que está casi de moda, incluso de tiempos que no han ni vivido.
Sí, yo creo que en esta generación que es ahora joven, yo estoy más en la mediana edad, pero la gente que es ahora joven, yo creo que efectivamente tiene más posibilidades de ser nostálgico y cronófobo, porque claro, yo crecí en los 80, en los 90, un poco en los 2000, y eran épocas todavía de optimismo, ¿no? Y en cambio ahora es una época que, como comentaba antes, la juventud lo tiene muy negro por temas como la precariedad, la vivienda, bueno, la juventud y todo el mundo, pero la juventud más, porque la juventud es la que más se proyecta al futuro, ¿no? Y luego tenemos un menú de apocalipsis que podemos elegir cuál es nuestra propia aventura, ¿no? Como la guerra nuclear, la amenaza de la inteligencia artificial, el cambio climático, por supuesto, la crisis de la democracia, los totalitarismos, no sé. Hay como 8 apocalipsis posibles y eso hace que la juventud ahora pues esté también muy cronófoba, muy futurófoba y muy nostálgica.
Sí, pero también es una cosa intergeneracional, ¿no? Porque al final siempre se ha pensado que cada tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es una cosa que dicen ahora, ¡ay, qué bien se vivía en los 80! Igual una persona en los 80 decía, ¡ay, qué bien se vivía antes!, ¿no? No lo sé.
Sí, 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 la nostalgia es natural, ¿no? Te digo que la juventud ahora lo tiene más negro porque la juventud es la que más le interesa el futuro, ¿no? Porque es la que más le queda por vivir, ¿no? Pero la nostalgia ha sido siempre algo... La nostalgia es curioso porque es una emoción que lleva existiendo muchos años, ¿no? Y que cada vez somos nostálgicos de cosas que pasan hace menos tiempo, ¿no? Antes, para que llegara la nostalgia de una década, pues igual tenían que pasar 40 años, ¿no? Y ahora ya somos nostálgicos de lo que pasó hace 10, ¿no? Entonces, el horizonte de la nostalgia cada vez se acorta más. Y la nostalgia también es un negocio, ¿no? Es una forma de marketing.
Totalmente. Mira cuántos reencuentros hemos vivido los últimos años, Sergio. Que si Operación Triunfo, que si
claro.
Física o Química, no sé. Se me ocurren muchos.
Sí, ya desde películas como Grease o American Graffiti, que hablaban de una América idealizada anterior a cuando se hicieron las pelis, hasta ahora que tenemos eso... cosas como estos conciertos de Love the 90s, Love the 20s, ¿no?
Sí.
O Yo fui a GB, en fin, Stranger Things es una serie nostálgica. Y luego también hay un fenómeno que se llama porsiemprismo, que lo acuñó un filósofo que se llama Grafton Tanner. Uh-huh. Porsiemprismo quiere decir que hoy en día está todo presente continuamente. Me refiero, las bandas nunca se separan, siempre siguen haciendo, como habéis dicho, reencuentros y giras. Siempre se hacen remakes de todo. Las series como los universos como Marvel o Star Wars se actualizan constantemente. Sí. Siempre hay nuevos. Nuestra vida está siempre presente en las redes sociales y cuando uno llega a la política, por ejemplo, le revisan el Twitter de pe a pa, de tal forma que no se puede uno escapar del pasado. O incluso se utiliza a Lola Flores mediante inteligencia artificial para anunciar cerveza, ¿no? Entonces, es un presente continuo que también es una forma de luchar contra la nostalgia, haciendo que nada pase del todo y que todo esté a la vez presente, ¿no? Las modas ocurren todas a la vez ahora.
Desde luego son síntomas muy claros, pero volviendo a la cronofobia, el miedo al paso del tiempo, sí. Sergio, que tú has escrito un ensayo, Cronofobia, de Sergio Fanjul, El miedo al paso del tiempo, de la editorial ARPA. En alguna entrevista he leído que uno de los síntomas de la cronofobia es calcular habitualmente cuántos años de vida te quedan.
Sí, sí, eso a mí personalmente me pasa mucho. Entonces yo tomo como referencia pues la esperanza de vida que da el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ¿no? Pues las mujeres son 81, o sea, 83, los hombres 81, creo, bueno, eso va variando, pero está en torno pasado los 80, ¿no? Entonces yo según voy cumpliendo años voy haciendo el porcentaje de vida que... Ahora tengo 45 años, pues entonces ya me queda menos de lo que he vivido. Pero luego cuando conozco a la gente, cuando veo las series en la tele, veo películas, siempre estoy haciendo cábalas de la edad que tienen. Muchas veces cuando me pongo una peli enseguida estoy mirando en la Wikipedia la edad que tenía el actor cuando hizo esa peli o la actriz para ver cuánta edad tiene respecto a mí. O me empiezo a preguntar, cuando tengo compañeros de trabajo más jóvenes o más mayores, siempre me pregunto, me recuerdo cómo era yo a la edad de los más jóvenes, o me pregunto cómo seré cuando tenga la edad de los más mayores. Siempre estoy haciendo cábalas con esto de la edad y con la cercanía de la muerte.
Escucha, yo a mí me pasa también, ¿eh? Tengo cronofobia.
Sí.
También, hago lo mismo. Y sobre todo con mis seres queridos también.
Sí, no, eso es un síntoma claro. Yo creo que es posible que seas cronófoba, sobre todo porque desde que saqué el libro han salido del armario muchísimos cronófobos a mi alrededor, porque claro, el libro también está funcionando muy bien a nivel de ventas porque la preocupación por el tiempo es una cosa muy transversal. ¿A quién no le preocupa, no? El mero hecho de estar... Y de hecho, si no te preocupa, es que eres un insensato. Yo conozco gente que me dice, a mí todo eso que cuentas es que me resbala, porque jamás me pregunto nada del paso del tiempo. Me da igual cumplir años, me da igual morirme yo. Entonces es que estás ya muerto.
Totalmente. Entonces, es que quien no piensa en eso es un loco de la vida. Y entonces ¿qué hacemos, Sergio? Sí. ¿Qué hacemos? Perdona.
Pues nada, a ver, yo es lo que cuento, o sea, no es, mi libro no es de autoayuda, es más bien todo lo contrario, es de autosabotaje, pero la gente cuando me pregunta qué puede hacer, yo lo que he investigado en la tradición filosófica, siempre se dice lo mismo, ¿no? Desde los estoicos que están ahora de moda, desde el budismo, desde muchas filosofías, siempre se dice una cosa muy sencilla, que es que para vivir sin miedo al paso del tiempo, tienes que vivir en el presente y no darle vueltas a eso, ¿no? Entonces, vivir en una vida conectada con lo que haces, con las actividades sencillas de la vida, sin grandes ambiciones absurdas. Bueno, una vida sana en ese aspecto, ¿no? Pero claro, es que esta vida conectada con el presente, con las cosas sencillas, con el día a día y todo eso, es lo contrario de lo que se nos propone, porque se nos propone una vida... llena de estímulos que no son el presente que hay ahora, llena de aspiraciones... muchas absurdas, llena de objetivos por cumplir. Ahora con esta psicología positiva pues estamos obligados a romper nuestros límites, a darlo todo, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Todo eso nos aleja de las ideas de vivir conectados al presente y a las cosas sencillas, ¿no? Entonces el mundo está montado de una forma muy cronófoba también.
Pero claro, si no viviéramos con este tiempo limitado, igual tampoco tendría mucho sentido, ¿no? La vida... ¿no?
Claro, claro. Eso es una de las cosas filosóficas, ¿no? Ahora los transhumanistas quieren vivir para siempre, ¿no? Entonces, en Silicon Valley se está invirtiendo... O sea, parece una tontería, pero es una cosa seria. En Silicon Valley se están invirtiendo miles de millones en investigar la superlongevidad y la inmortalidad. Sí. Porque estos transhumanistas piensan que la muerte no es una parte del ciclo de la vida, sino que es un error que se puede resolver, es un fallo técnico, ¿no?
Wow.
Entonces están desarrollando ciencia para hacer la vida muy larga o para incluso hacerla eterna, ¿no? De hecho, mientras estaba escribiendo el libro, y creo que lo incluí, se escuchó a Vladimir Putin y a Xi Jinping hablando por un micrófono que no se sabía que estaba encendido, y hablaban entre ellos diciendo que ellos iban a vivir 150 años y lo tenían clarísimo porque, bueno, porque tenían la tecnología y los cuidados y que ellos creían que iban a vivir 150 años, ¿no? Que todavía les quedaba casi la mitad de la vida por delante.
¡Qué miedo!
Entonces, eso, la pregunta es, como habéis dicho, ¿qué hacer con una vida infinita, no? Hay filósofos que lo han pensado y, bueno, ya han dicho que no es satisfactorio. Y que, por ejemplo, sería un bien tan preciado que tendríamos un terror terrible a morirnos en un accidente, ¿no? A que nos cayera un piano en la cabeza o que nos aserraran la cabeza por error. Claro, ante una vida infinita, lo que te perderías al morir accidentalmente sería inabarcable, ¿no? Pero también podría parecer el hastío, ¿no? ¿Qué sentido tiene vivir una vida que es para siempre, ¿no? Al final la muerte es el gran drama de la vida y el gran misterio, pero también es lo que le da sentido.
Totalmente. Tomamos nota, Sergio, porque ¿cómo vamos a aceptar la muerte si somos cronófobos? A ver, hay muchas preguntas que hoy no tenemos tiempo de contestar.
Sí, el tiempo se acaba.
Mira, es que todo cuadra en realidad. Sí, y sí. Que el tiempo es relativo, que a la gente hay gente que le pasa súper lento. Esa es otra.
Claro. Eso depende mucho de las actividades. Bueno, dicen que a lo largo de la vida, cuanto más mayor te haces, más rápido pasa el tiempo, sí. Por varias razones, porque cada año que pasa es un fragmento más pequeño de tu vida porcentualmente, ¿no? Mi hija tiene 4 años, cada año que pasa es un... O sea, el último año ha sido un cuarto de su vida, un montón. Ya, pero en cambio, para mí, que tengo 45, cada año es una porción más pequeña. Pero es que además... La vida para mí cada vez tiene menos estímulos novedosos. En cambio, para mi hija, todo el día son descubrimientos. Uh-huh. Eso hace que su cerebro perciba el tiempo de manera más lenta que el mío. Entonces, de hecho, aunque pensemos que estemos en la mitad de nuestra vida a cierta edad, la segunda mitad va a pasar mucho más rápido.
Madre mía. Pues yo creo que me voy a leer el Cronofobia de Sergio Fanjul, de la editorial ARPA. Ja ho sabeu, si sou cronòfobs, si vos han quadrat els símptomes que en Sergio mos acaba d'explicar, llegiu Cronofobia. Sergio, muchas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias y espero que nos dé mucho bajón el libro.
No, al contrario, yo creo. Ganas de vivir. Gracias, Sergio.
Muchas gracias, adiós.
Adiós.
Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió. Si vols passar-t'ho pipa, viatge amb avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Volare! Hi havia camuflats a l'aeroport. 14 terroristes de l'Orient Mitjà, vestits de pastorets i amb un fusell, i el cap embolicat amb mocadors de percent, que no es mogui ningú.
La situació. Ryanair, envit i truca.
No, i això sí, i això sí que seria punyetes que veig.
Ryanair deixarà de cobrar les famílies per seure uns de vora els altres sempre que hi hagi menors. Així ho ha considerat l'autoritat competent del consum i el mercat del Regne Unit.
La companyia ha anunciat avui mateix que, per a les reserves efectuades a partir d'ara, els adults que viatgin amb infants i no vulguin pagar per a la selecció de seients rebran l'assignació de les seves places de manera gratuïta una vegada hagin realitzat la facturació del vol, com ocorre en la majoria de les aerolínies europees.
Fins ara, l'aerolínia exigia als adults que viatjaven amb menors d'entre 2 i 11 anys pagar la reserva d'almenys un seient, denominat per la companyia seient familiar obligatori, per assegurar que els infants seguessin al costat d'ells, sense oferir la possibilitat d'una assignació gratuïta de places.
Alegria i benestar de cada dia. Adeu.
IB3 Ràdio és participació. quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Hola, jo vull dedicar a la gent que estimo de oques grasses en els meus amics de tota la vida.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç, però del perill. Porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos.
Continuem a Xiu Xiu. Ja sabeu que mos podeu enviar els vostres àudios dedicant cançons a la gent que estimeu en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. I ara comentàvem que en Docker Grasses en dediquen moltes, Jordi?
En dediquen moltíssimes. No se saben
més grups. Segur poc... Bé, està bé, està bé. No, té molt d'èxit aquest grup.
En català, què més?
Sí, sí, molt bé, molt bé, està molt bé. Aina, com estàs?
Hola, com va?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Tu encara no mos has enviat cap àudio per dedicar una cançó?
No, jo crec que ja podríem dedicar un àudio a Neus, perquè si no és per àudio, a lo millor ja no la veiem.
És que ara t'anava a dir, tornes a venir tota sola.
Sí, podríem dedicar... No sé, a Neus li dedicam algo. Que lástima, pero adiós,
me despido de ti.
Algo així, no?
Molt bé. Sí, Aina, benvinguda a Xiu Xiu. Hem de comentar un tema. Un tema abans de fer la teva secció. Mm-hmm. Perquè hem de dir que... jo no sé tu, la teva feina particular, però nosaltres aquí a Xiu Xiu feim una feinada. Supos que se nota. Aprofitem cada minut de la nostra jornada laboral.
Exacte, i no com la majoria dels nostres oients.
A veure, Jordi, per favor, un respecte als nostres oients. No hauríem de dir això a la lleugera.
I no ho dic a la lleugera perquè està estudiat. Xerrant d'una notícia publicada per El Economista que mos diu que els espanyols només aprofiten 25 hores i mitja d'una jornada laboral de 40 hores. És a dir, gairebé el 40% de la jornada laboral se desaprofita fent altres coses. En quines creus, Aina, Inés, que se perd més el temps? En què creus que perd el temps, la gent?
Només feim el 40% de la nostra jornada laboral, exacte, és així? Quina vergonya. No, m'ho pareix molt bé. No ho sé, xerrant amb els companys, anant a berenar, sí, que sigui un cafè, dinar...
Anant en el banyo, sí, una estona llarga, fumant, la gent que fuma, perd molt de temps de jornada laboral.
Que si una telefona de ta cara he d'atendre aquesta telefonada de l'escola, sí, del meu fill...
I mirant el mòbil, jo què sé.
Sí, ara me conec un segon a Instagram, però ara després m'hi pos, per exemple. Més no... exemples, podem estar així? Sí. Tot el programa.
Segons aquest estudi... Tu, Jordi, estudi, no ho fas, aquí, jo no ho faig, jo mai. Jo estic tot el temps davant l'ordenador fent seccions i fent programa. No faig altra cosa.
Molt bé.
Però què fa la gent durant la setmana?
Estadística, no?
Estadística. Durant 56 minuts de la setmana naveguen per internet.
Mm-hmm. Això, o el que no
pot
general.
En pot general. En general.
Una hora d'internet a la setmana
és poc.
Exacte.
M'apareix poc. D'oci? Sí, jo crec que estic més.
55 minuts xerrant amb amics i familiars. O sigui, no, no, no això... s'es company de feina, sinó per,
a la setmana,
per WhatsApp no, o tal. O sigui, xerres de... A la setmana. 55
no sé,
minuts a la
setmana. Vosaltres estàveu molt en el WhatsApp web?
Sí, però clar, jo és que dins aquesta estadística no puc participar molt perquè jo no tinc una jornada laboral tancada i marcada amb un horari clar. Saps? És com clar, la jornada laboral està mesclada en la meva vida.
Mm. Ja, això és més difícil, i de...
Sí, no puc calcular molt bé tot això.
Això vol dir jo, que fas molta sí, feina, Aina.
Jo sí tinc el WhatsApp web obert, però com no m'arriba cap missatge...
Ja, jo igual.
I d'ara...
Com que ningú me xerra, no xerra.
Exacte. 52 minuts de... xerrant companys de feina sobre temes que no tenen res a veure amb la feina.
Nosaltres,
això és una altra cosa que no me passa, perquè no... Si fas feina tota sola a casa teva, no tens això. Bueno, xerrant per telèfon, però de feina. Ja. Les videocridades són de feina, sí.
Nosaltres de xiu-xiu, sí, Jordi.
Sí, nosaltres de xiu-xiu...
xerrant de tot, manco de la feina. Quan en Xavi, sobretot, que li agrada contar molt.
Però d'aquí no vos surten després idees per temes. Xerrant de qualsevol cosa de la vida, surten... seccions i temes que també estan bé.
Però és que quan hi ha en Xavi encara més. Xavi és que diu, a mi què vols contar?
Sí, com ho contau? Com ha anat el cap de setmana?
Exacte.
Arriba, què tal, què tal? Posa't a fer feina, merda de demanar què tal. Venga, però tu, segurament... en Neus, t'ho deu passar moltíssim, també.
Clar. Sí, clar, també. Però quan gravem podcast, per exemple, sempre hem de calcular que una horeta més avanco més de marge de lo que tenim previst, perquè sempre abans de començar ens haurem de posar el dia, haurem de contar coses, preparar el que sigui.
Clar.
I sí, sí.
La següent. 50 minuts a xarxes socials.
Bueno, sí, segurament més, també.
O sigui, no navegant per internet, sinó xarxes socials va a part.
Sí, com sí. Una... Jo és que quan m'he de posar a fer una cosa important, vaig a Instagram.
Per què?
No ho sé.
No ho sé. És un refugi per...
Sí, i després ja hi dic, ai... És que jo m'agrada fer feina al límit. I me pos tard a fer les coses. Vale. Perquè ja funciona amb pressió.
Això ho sabem.
Jo, si me queden 4 hores, no les faré. Però tu esperes a mitja hora.
Allà fas l'esprint final.
Exacte.
I Inés, a les 8:05, se posa a teclejar. I això ho he vist més d'una vegada.
No,
i el darrer és passar 46 minuts anant a fumar, o si no ets fumador, mirant-te els 8.
Això m'apareix poc, fins i tot.
No, jo...
46 minuts a la setmana anant a fumar, és a dir, jo no fum, però la gent que fuma bastant habitualment, 46 minuts a la setmana m'apareixen molt pocs. Perquè cada vegada surten a lo millor 10 minuts.
Sí, que és vera.
I 3 o 4 vegades en el dia.
Si no fumam, jo mirar el buit, no mirar el buit, vosaltres? No.
Jo sí, mem, te quedes empanat. O sigui, també és com somiar despert. Somiar despert, no, te quedes
pensant. Jordi, espavila, escolta.
Te quedes pensant en aquell dia no que tenies 15 anys i vas quedar amb els teus amics.
Jordi, aquesta secció te costarà la feina.
Jordi, espavila.
No, avui he fet feina. Avui he fet feina perquè he anat jo a investigar aquesta notícia i veure si la gent de Balears desaprofita els temps o la nostra comunitat és l'excepció de totes. Ho comprovam. De què fas feina tu?
Marketing. 40 hores.
Les aprofites totes?
No totes. No, totes no.
Què fas tu per passar els temps quan no tens feina o no saps què fer?
Cuando no estudio o sí, hago capacitaciones o bueno, o miro redes sociales, que no debería, pero creo
la
que todo el mundo lo hace. Redes sociales personales sí, pero compras y eso no.
Se xerra molt amb els companys de feina, no sé si és el vostre cas i acabes perdent molt de temps.
No, lo normal, charlas del día a día, pero no al punto de perder demasiado tiempo. Y nada, bueno, sí, creo que la jornada laboral se podría reducir. És un mal
parit. A veure, ja me fa gràcia, Jordi, perquè li demanen a aquest home què fas a sa feina quan no s'ha car de fer. Com que no s'ha car de fer sa feina?
Feina, no?
Si qualque dia te passa, avisa'm.
Bé, jo qualque vegada m'he posat a jugar a Tetris, ja ho sabem, ja ho hem xerrat, això.
Fatal, però, fatal.
No, però jo crec que, ho ha dit tímida, jo crec que ha estat poc sincera aquesta persona més.
Sí?
No ho sé, no m'ha donat una bona sensació.
Però jo crec que t'ho ha dit molt fàcilment. Mm.
Però lo de, i també miro redes, però...
No debería.
No hauria de dir,
no debería.
Pobret. Diu, ara m'escoltaran.
Vinga, qui és el més productiu i quins són els que manco?
Exacte, perquè està classificat per edats, també.
A veure, mem.
Entre 44 i 59 anys, els que més... són els més productius.
Molt bé.
Entre 17 i 28 són els segons més productius i els que no fan feina són entre 28 i 43 anys i n'és Mateu. Això va així.
Que en Jordi i jo estem en el segon escaló, el manco.
Estem en el segon escaló.
No me sento l'oblida.
Jo crec que ho agafes amb il·lusió i en el 28, 29
ja
decau un poc. Vas
de per avall.
I els que més són perquè encara són de la generació anterior d'estar currant molt, de donar-ho tot, de fer molta feina.
I els que menys treballen, quins són? Qui són els més ganduls?
Els més ganduls són els que teletreballen.
Ah, mos han aplegat.
De què fas feina, tu?
Sóc especialista en sostenibilitat.
A veure, i de les hores que fas feina, quantes creus que aprofites, realment?
Pues gairebé, jo crec que 5 o 6 bones. Després ja la resta de la tarda, complicat.
O sigui, de 8 hores diaris, aprofites 5 o 6?
Jo diria que sí.
Tu en què perds el temps?
Jo en què perds el temps? Pues en mirar les musaranyes, bàsicament. De tant en quant mirar el mòbil. I poc més, la veritat.
O sigui, tens aquests moments de quedar-te mirant una paret durant una bona estona i desconnectar completament de la realitat.
Exactament. Jo crec que no estan fets per treballar 8 hores amb full eficiència. Com treballes a casa, doncs aprofito a vegades per posar rentadores, igual rentar els plats a vegades, cuinar...
Des de la comoditat de casa entenc que és una altra cosa.
Sí, realment és més fàcil que no fer feina perquè... no tens la pressió de que la gent t'està mirant. Això és la veritat, sí.
I tu creus que els altres companys de feina teus fan el mateix?
Jo crec que sí, perquè més d'una vegada els he xerrat per Teams i ja de no respondre, algo estaran fent. I un vago
professional. Pues han aplegat aquesta rentadora quan teletreballau. Molt bé, molt bé. Per cert, aquest senyor ha dit que és especialista en sostenibilitat.
Jordi, això.
No li has demanat?
No li he demanat. Jo anava per feina. Jo anava per feina, mira, però mai millor dit. Ja anava per feines, però sí, no teletreballeu. O si no, feis això del coworking, que jo mai he acabat d'entendre el que era, però ara crec que ho entenc un poc més, el coworking.
Jo crec que la solució és també coses que han suggerit aquestes persones, que és que si la gent perd tant de temps perquè no aprofiten tota la jornada de laboral, a lo millor és que també la jornada laboral és massa llarga i han de fer un poc menys d'hores però que siguin ben concentrades de feina i no estar allà allargant...
Hi ha propostes damunt la taula d'això.
Que a lo millor no per fer més hores són més productius.
Però sap qui sí que són productius? I ho diu aquest estudi.
Qui?
Les dones són més productives que els homes.
Per què no me sorprèn?
No me sorprèn, tampoc.
I en la meva superinvestigació crec que ho puc confirmar. De què fas feina?
Educadora social.
I de les hores que fas feina, quantes realment aprofites?
Les 7:30 que hago.
I els companys de feina com se porten?
Hay algunos que bien y hay otros que mal.
A veure, què fan, per exemple? Tu què veus que fan?
Salir a fumar, das un paseico, mirar sus cosas por internet... Lo hacen mucho, sí. Algunos sí y otros no. La mayoría suele currar bastante, hay otros que no.
Tu com ho fas, per exemple? Quin és el secret per aguantar 7 hores i mitja?
La responsabilitat. És un valor fonamental que tiene que tener todo el mundo a la hora de trabajar. Tu responsabilitat, que sabes que tienes que hacerlo y listo.
Però a lo millor obrir una pestaña i posar-te a mirar roba o tal... No.
No tengo tiempo. De verdad que no tengo tiempo de mirar cosas en hora de mi trabajo.
Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva el río no regresa nunca del mar.
però de tots els entrevistats, l'única que assuma aquesta responsabilitat s'adona.
Els dos enlots han dit... Els dos enlots que en Saps que he xerrat han dit que desaprofitaven els temps, i aquesta dona ha dit jo soc 7 hores i mitja en responsabilitat.
Clar que sí.
Com ha de ser?
Lo que mos pesa. No com aquests altres. Un que ara sí, Lluís, me podràs posar la targeta un moment.
Això ha de ser targeta com una catedral.
Exacte. Un que feia rentadora. L'altre que mirava xarxes. Mm. Tu que li demanes quan no s'ha car de fer a la feina. Això està fatal. Bé.
Això és el que tenim.
Has confirmat la
notícia, és veritat.
Molt bé. Molt bona feina, Jordi. Avui sí que n'has fet.
Periodisme.
Avui n'has fet un poc.
Una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona.
IB3 Radio es diversidad.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Sentida, mos venen a veure de tant en tant i a nosaltres mos donen una bona alegria. Ja sabeu qui són.
Na Neus i Naina de Namfen.
Aina, t'agrada Naitana?
No me desagrada. Com tu abans has dit, oques grasses. És a dir, ho puc escoltar i tal, no sóc superfan.
Està
però...
de moda aquesta. Va sonar i en el joc d'esplar.
Sí, m'agrada, bueno, està bé. Però no sóc superfan de Naitana.
Bé, molt bé. Està... Nosaltres aquí la posam per alegrar-nos una mica.
Claro.
Molt bé, Aina. Avui mos dus una cosa que jo crec que en els nostres oients més veterans et hi sonarà.
Uh-huh. I a la gent que sigui un poc més jove, jo crec que no. Per tant, jo crec que també està bé donar a conèixer aquesta història i,
molt
si no, tornar-la a explicar també per la gent que la pugui, que ja la pugui conèixer, però que la pugui reviure, perquè aquestes històries pues, no acabin de morir, no? I al final la gent les pugui conèixer. Uh-huh. Que és una història avui un poc diferent de lo que solem dur normalment i ara jo crec que podem començar a explicar i més endavant entendreu per què.
A veure.
Perquè avui venim a xerrar d'una dona que va ser una de les veus radiofòniques més escoltada per les dones espanyoles durant moltes dècades. Milers d'oients li escrivien per contar-li els seus problemes més íntims perquè era una dona que se considerava molt sàvia i sempre tenia una bona resposta per donar. Per això avui xerram de Elena Francis.
Consultorio de Elena Francis.
Això no és sintonia del consultori d'en Helena Francis. Segurament sí. Molts haureu ara tingut un déjà vu.
Sí,
un déjà vu, no, un flashback.
Un flashback.
Que no, són, no és el mateix.
No és el mateix, no.
En Helena Francis va aparèixer la vida de les dones espanyoles l'any 1947 a través de Ràdio Barcelona en plena postguerra, que era una època que, abans de que arribés la televisió, la ràdio tenia un gran poder, servia per fer companyia, servia d'entreteniment, per donar informació i també per moltes dones era una finestra en el món mentre feien feina a casa seva. Uh-huh. El seu programa se deia Consultorio de Helena Francis, així com hem escoltat a la sintonia, i durava aproximadament mitja hora. I en què consistia aquest programa? Idò, consistia en que cada dia les oients enviaven cartes i ella responia algunes de les consultes que tenien aquestes oients durant el programa. Uh-huh. En el principi, les consultes que rebien en el programa eren més lleugeres, eren més sobre... consells de bellesa, de roba, per llevar taques, jardineria, morals, coses així un poc més tranquil·letes i
no?
Domèstiques. Clar, però amb els temps, això, va anar evolucionant tant aquest consultori que se va transformar en una espècie de confessionari sentimental, mm-hmm. consultori de l'amor, diguem.
Mos encanta. Nosaltres aquí en tenim un, el dilluns.
Sí, 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 ho he vist. I de, més o manco com aquest, però...
Inspirat en Helena Francis.
Clar, però de fa no moltíssims anys. Total, que les dones li van començar a escriure sobre problemes més íntims i més greus que tenien. Li contaven, pues, lo millor que sospitaven que el seu home les enganava o que se sentien totes soles, que estaven embarassades fora del matrimoni, que vivien situacions de violència, que no sabien com sortir d'aquestes situacions.
Imagina't,
mare meva. I clar, per moltes, Helena Francis era l'única persona a qui podien demanar ajuda en aquella època. Per això, la figura de Helena Francis se va fer tan important, era una dona amb autoritat i en qui milers d'oients confiaven i que imaginaven una dona culta, experimentada i amb una resposta per a tots els seus problemes.
Per exemple, consultes que li podien arribar a Helena Francis. Uh-huh. Diu així, espera, Lluís, puja'm sa sintonia, ara faré d'oient. Lluís, me pots pujar sa sintonia d'Helena Francis? Mi querida y apreciada señora Helena Francis, sospecho que mi marido me es infiel desde hace ya un tiempo y no sé qué hacer. Estoy desesperada. ¿Qué me aconseja? Querida amiga, los hombres, diu Helena Francis, son proclives al adulterio. Así que mucha paciencia y ánimos. Un abrazo fuerte, Helena Francis. I aquestes eren els tipus de resposta que
sí.
Donaven Helena Francis.
Helena Francis, pues, un toc a les escones...
Els hombres són proclives,
que
vol que digui.
Claro
sí,
això, sí.
En clau ha deixat.
Sí, sí, total. Helena Francis no sortia en públic mai i no volia concedir entrevistes, sinó que només era una veu de ràdio, però realment anava més enllà de tot això perquè era una referent per a aquestes dones d'aquella època. Durant anys va ser una figura molt estimada i molt escoltada i la seva sintonia que hem escoltat abans, Indian Summer, se va convertir en part de la memòria de moltes famílies, que potser també ara l'heu recordada com algun de vosaltres, i era... Pues bàsicament, la rutina de cada dia d'aquestes dones escoltar a Helena Francis.
Era com la telenovela, també,
sí,
d'aquella
època. Sí, 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 sí. Però en tot això, hi ha un gir inesperat en aquesta història i és que realment tot era un muntatge i Helena Francis no existia.
Que va passar, ahir, no?
Efectivament, Helena Francis no existia, no era una dona real, no era ni una doctora, ni una psicòloga, ni una consellera sentimental, res. Era un personatge inventat que se va crear inicialment per promocionar productes cosmètics d'una empresa i se va acabar convertint amb els temps en una de les veus morals més influents de l'època del franquisme.
La màgia de la ràdio, eh?
Sí, sí.
També vos diré.
Clar, que en aquell moment la màgia de la ràdio consistia en que la gent va creure que això era una persona real i era una dona real donant consells i no el que realment hi havia darrere, que era que hi havia guionistes, locutores que se feien passar per Helena Francis, assessors, i les respostes les escrivien diferents persones i, per exemple, persones que varen interpretar el paper de Helena Francis varen ser Maria Garriga, Rosario Caballé o Maruja Fernández. I a partir de 1966, el periodista Juan Soto Viñolo va reconèixer que havia assumit bona part de les respostes d'aquestes cartes i anys després va confessar
pensar també que fins i tot en algun moment s'havien inventat cartes perquè fossin així un poc sucoses i poder pujar a l'audiència.
Jo m'imagino un equip de guionistes reunit i dient «Los hombres son proclives». I ja està.
Sí. Jo crec que era una cosa molt més simple.
Aquí ho tenim.
És a dir, jo crec que era una persona que molt en el principi era una persona, un guionista, que anava contestant tranquil·lament tot allò que les dones escrivien, consultes domèstiques, per exemple, que si és fills, que si les productes de neteja, efectivament, ho has dit. I després, quan la cosa va començar a fer-se grossa, rebien una quantitat de cartes en el dia, a la setmana, que no vos podeu ni imaginar. Aquí coneixeu la història, ho sabeu bé. I clar, després ja sí que van haver d'incorporar altres guionistes, però bàsicament era una eina de propaganda domèstica dirigida a les dones en aquella època.
Sí, i milers de dones escrivien a una persona que no existia i en algun cas fins i tot les històries que escoltaven podien ser fabricades. Però hem de pensar que les cartes sí que existien, sí que eren reals.
Clar, eren persones, pobretes.
Les seves pors que tenien i que per les quals enviaven una carta eren reals, les vides que hi havia darrere eren reals i això és el més fort, que les dones que escrivien eren reals, els problemes eren reals i la necessitat que tenien de ser escoltades i de rebre ajuda sí que era real. Però clar, el que comentaves ara, que els problemes, que els seus consells estaven molt marcats per la moral del franquisme que vivien en aquell moment. Nelena Francis quasi sempre recomanava paciència, resignació, silenci, sacrifici. Si el teu home era infidel, l'havies de perdonar. Si el matrimoni anava malament, la dona ho havia d'intentar arreglar. Si hi havia patiment, la resposta sempre era que havia d'aguantar pels fills i per la família. És a dir, al final era una forma de controlar totes aquestes dones i pensar això fa que la història sigui encara molt més fosca que no només dir, bueno, pues era un programa d'entreteniment i la gent se va creure i ja està, saps?
Totalment.
Aquest consultori se venia com un espai d'ajuda, però realment era una eina per reforçar el model de la dona del franquisme, que havia de ser esposa, mare, obedient, abnegada i responsable de mantenir la família unida, passi el que passi.
És que, i moltes denunciaven, entre cometes, perquè no hi havia denúncia per desgràcia, confessaven abusos, violència masclista, avortaments que elles desitjaven i no podien fer, per exemple.
Total.
Fills no desitjats. Bé, crueses, realment, d'aquell temps que, clar,
que
arribaven...
No tenien on demanar ajuda i demanaven ajuda a través d'aquest mitjà esperant una
ajuda a l'enemic.
Clar, i aquestes respostes les tornaven a col·locar dins la mateixa Gavi a les que ja estaven ficades.
Basta, ya no tiene sentido este amor. Basta, no soporto más nada de ti. Basta, termina, nos da igual y es mejor. Hay amores que tienen que acabar. Todo lo que un día la vida nos dio, todo con el paso del tiempo acabó. Deja que empecemos de nuevo los dos.
L'Helena Francis, un fenomen, Aina.
Total. Va ser un fenomen enorme, va rebre més d'un milió de cartes i va estar en antena fins dia 31 de gener de 1984. És a dir...
Que era ja, vull dir, en Franco era mort.
Clar,
ja fa estona.
Va sobreviure la part inicial de... Bé, va sobreviure durant la dictadura i després, una mica després de la dictadura, va continuar durant la transició, però el que va passar és que en aquell moment Espanya ja estava canviant, ja arribava que si s'allés dels divorcis, feminisme, el debat sobre l'avortament, una nova forma d'entendre la vida i d'entendre també els drets de les dones, que ja varen acabar amb aquest programa. I, igualment, quan se va revelar que Nelena Francis no havia existit mai, va ser un xoc per totes aquestes generacions que l'havien escoltat durant tant d'anys.
Totalment. Va ser xoc generacional. Un poc com que Los Serranos fos un somni. És com un trauma generacional.
Tant d'anys construint una narrativa i que després te la rompen.
A més, sí, tant d'anys en antena ja no hi devia quedar ningú des principi. Vull dir, això s'hauria d'anar renovant cada any i devia ser una gent completament diferent des que va començar.
No sé si Helena Francis, això ho hauríem de contrastar, va anar canviant d'opinió. Van anar canviant de tarannà a l'hora de donar consells a lo darrer. Això ho hauríem de mirar.
No, no ho sé, jo crec que es va mantenir bastant igual i per això ja la gent ja va baixar
va morir.
Sí, ja la gent la va deixar d'escoltar tant i per això va morir el programa perquè no tenia tant d'oients. I després, ja més recentment, l'any 2005, se varen trobar a una masia abandonada de Cornellà de Llobregat més d'un milió de cartes dirigides a Helena Francis, que, clar, demostraven fins a quin punt el consultori havia estat important en la vida de moltes dones. Que avui en dia aquelles cartes són un retrat molt dur de la soledat, de la dependència i de la falta de llibertat que patien totes aquestes dones durant el franquisme. I durant dècades aquesta construcció d'Helena Francis va seguir perpetuant tot això i reproduint la idea de que una bona dona havia d'aguantar, perdonar i sacrificar-se.
Uh-huh. Jordi, tu la coneixies, aquesta història?
Jo no la
història,
coneixia. No la coneixia, però m'ha parecut fantàstic.
I és que Naina mos dugui històries com aquestes és una mica l'exercici de memòria democràtica que avui en dia els joves és necessari que facin. I també altres exercicis que fan els joves avui en dia, transformar una mica aquell temps amb tot allò que, per sort, ha canviat. Com, per exemple, aquesta cançó, Lluís, que mos poses ara, Así Bailaba.
Entonces, con cadera a cadera y con un poquito de... como con sacando un poquito el culo, ¿no? ¡Hala! ¡Es verdad, eh! ¡Qué fuerte! La espaldita recta. ¡Qué burra!
Nos hemos tomado unos vinos. Le he dicho que cuando la admiro y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así.
I mirau, aquesta cançó, que era Los días de la semana, si no vaig malament, que era dilluns, dimarts, bé, idò, així, així limpiava la nina, na Maia i na Rigoberta Bandini varen transformar aquesta cançó a l'actualitat, per sort. Ara, el consultori d'en Helena Francis és un poc... totes aquestes consultes que fan avui en dia els influencers. Nosaltres, quan obrim el consultori, que la gent mos demana... que el seu crush li fa ghosting. Això és el consultori avui en dia, no?
Clar, però avui en dia, si, tot i que li demanis a un influencer, que, per exemple, un que fa molt de consultori és en Norrac, Norrac te tira les cartes i te diu
si
correspondido o no. Sí,
home. Ah, no ho sabia, li has de dir que vengui a tirar les cartes.
Això t'anava a dir. Un dia li heu de dir que vengui al consultori perquè ell tira les cartes. Sí, ho fa molt bé. Ell ho fa beníssim i contesta totes les preguntes i tot.
Per Instagram?
Sí, però clar, tu li estàs ja demanant a Norrac a cara destapada, que saps que Norrac no és cap tipus de psicòleg ni cap doctor ni res, ja saps, en què t'estàs enfrontant.
Norrac no sé si serà bon conseller.
Però el manco saps en qui li estàs demanant. El problema aquí, Helena Francis, era que no era el que... Clar, te pensaves que era una ajuda real, que era una psicòloga o doctor, una consellera o algo així real i no...
Nosaltres anant de cara.
Jo crec que ara ja som més desconfiats. Ara no s'aclaria
la gent. Nosaltres mirem els missatges que ens arriben cada dia.
O sigui, no dic per xiu-xiu, dic que en general una Helena Francis ara mateix, l'any 2026...
No funcionaria.
Ja no funcionaria, la gent no se'n fia.
La gent ho demana en el xat GPT, no?
També és veritat.
Sí, Sí, clar, però sí, jo crec que avui en dia voldríem veure qui és realment la persona. Potser si realment poses una persona que sigui un programa
dia,
sobre això...
Clar, lo voldríem veure en vídeo, clar, per mòbil...
Però en aquell moment que només era ràdio i de no consta de entrevistes, bueno, pues tampoc passava res, perquè potser molta de la gent que senties per la ràdio no li posaves cara tampoc, o és una foto en el diari qualque dia, saps? Però...
Aina, moltes gràcies per haver vengut. Torna ben aviat. Us aniràs contant el teu estiu, eh?
Sí, pots seguir contant cosetes.
Gràcies, Aina. Ara fem una aturadeta pel butlletí informatiu i tot d'una continuem.
Fomentor es un jardín de colores y las chicas son sus más lindas flores. Donde el cielo azul se mece en la brisa con su canción de cristal. Y el turista está aquí tan contento que se cree ya vivir en un cuento. Que se cree ya alargar su sonrisa en un paraíso ideal. La chica de Formentor cantan y ríen, ríen y bailan. La chica de Formentor solo, solo piensan en el amor. La chica de Formentor cantan y ríen, ríen y bailan. La chica de Formentor solo, solo piensan en el amor. Solo, solo piensan en el amor. Solo, solo piensan en el amor.
Y qué amor, caramba.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.